Real.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada. Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Villarreal vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, estan escoltant un nou programa de protagonistes. Ja saben, han vingut d'un cap de setmana carregat de fogueraes de Sant Antoni. Avui és dilluns 23 de gener. I miren, és el Dia Mundial de la Llibertat i també el Dia Internacional dels Community Manager, és a dir, esta persona encarregada de gestionar les xarxes socials d'una empresa o institució i que és un dels perfils professionals en més auge en l'actualitat. Jo crec que aquestes dues celebracions el mateix dia se contradicien prou, perquè la llibertat i el community manager té poc a veure un en ell, un en l'altre. Avui és Santa Emerenciana, Sant Armando i Santa Messalina. Un dia com avui, en 1556, en la Xina, un violent terratrèmol amb magnitud de 8 graus en l'escala Richter va matar a més de 830.000 persones. I en 1922, Leonard Thompson es converteix en el primer malalt de diabetes que rep insulina com a tractament. Això va ser a Toronto. I Canadà i Espanya en 1995. Gregorio Ordóñez, candidat del Partit Popular a l'alcaldia de Sant Sebastià, és assassinat per la banda terrorista ETA d'un tir al cap. Tenim 9 graus de temperatura, tindrem una màxima de 12 i un grau de mínima. Vostè sintonitzen Ràdio Villarreal, la 92.2, i comença Protagonistes.
Recorda que està molt prop el dia dels enamorats i no voldràs oblidar-te de celebrar-ho amb la teua parella. Així tens la solució. Relogeria Joieria Julio Puig te pot ajudar a trobar el regal perfecte. Unes arracades de plateria o tal volta un rellotge de qualitat. Joieria Puig, des de 1963 al teu servei. Ens trobaràs al carrer Major Santo Domingo número 7 de Villarreal.
¿Qué importancia le das al oxígeno? Ha llegado a Villarreal la oxigenoterapia hiperbárica, con sus múltiples beneficios, un centro de bienestar muy original que les permitirá alcanzar el estado de satisfacción, optimizando lo que más necesita su cuerpo, no solo a nivel de hidratación y nutrición, sino a nivel de oxigenación con sus cámaras hiperbáricas, en las cuales el oxígeno llegará a cada célula, logrando darle más energía, regeneración y desinflamación. Primera sesión gratis y sin compromiso. Regala salud de la forma más natural, con Delta O2. Nos encontramos en la Avenida Francia número 49. Llama al especialista Jeremy hoy mismo, 638-153-585.
En Cuina de Sabors gaudiràs de la millor cuina casolana amb pincellades de modernitat. La gerent, Imma Urrutia, és la chef d'aquest espai on te trobaràs com a casa teua. Sempre a la carta, uns arrossos espectaculars fets amb productes de proximitat i qualitat. Encarrega'ls al número 629-704672, horari de la 1 a les 3 del migdia i de 8 a 12 de la nit de dilluns a dissabte i diumenge de 1 a 5 de la vesprada. T'esperem a l'Avinguda Francesc Tàrrega, número 55 de Vila-real. Vine a Cuina de Sabors.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Vila-real.
I abans del resum del programa passo a contar-les algunes de les notícies que hem tingut el privilegi per allò de poder ser lliures a l'hora de treure les notícies. Perquè, mire, l'expresident de la Generalitat i exministre de Treball del Partit Popular, Eduardo Zaplana, va ser entrevistat ahir, a nit, en Salvados, i va defensar que mai havia falsejat cap contracte a canvi de comissions. I també va criticar que el Partit Popular el va deixar a molts, com Barberà, Camps o ell mateixa, diu que la seva sort. L'entrevista emesa aquest diumenge, en el que li van preguntar sobre qüestions com ara Terra Mítica, els contractes a Julio Iglesias, les seues declaracions com a portaveu del govern d'Aznar respecte als atemptats, recorden, de l'11M, i sobretot els 10 anys que demana la Fiscalia per la seva implicació en el cas Erial. Qui també va ser alcalde de Benidorm m'ha recordat la seva detenció el 2018 i diu que com una experiència que ha descrit com a brutal. De fet, en l'entrevista ha confessat que no se l'esperava. Ell diu que gens ni mica. La detenció a l'eixida de sa casa a València. Zaplana es mostra convençut de la seva innocència i no preveu ni la condena ni l'indult. Si fora pels fets que diu el fiscal que he comès, això dia ell, no mereixeria cap mena d'indult. També dia que si em condenem als 19 anys de presó els recorreré. I si me condenen, els compliré. Això dia nit l'expolític Eduardo Zaplana. També sé que ho notícia el Partit Popular perquè l'expresident de la Generalitat, Francisco Camps, torna a sentar-se avui dilluns al banquillo dels acusats, en últim juí pendent vinculat al cas Gürtel. Se li acusa junt a altres 26 persones, entre les quals hi ha 3 exconsellers de l'administració autonòmica, d'haver adjudicat irregularment a la trama corrupta l'expositor valencià de Fitur 2009 en arribar a la seu de l'Audiència Nacional a San Fernando de Henares, a Madrid. Camps ha tornat a declarar que és innocent i s'ha mostrat confiat que resultarà absolt, com en la resta de processos als quals s'ha enfrontat en aquests últims anys. Ell diu que confia en la justícia i en el funcionament de l'estat de dret espanyol i que, com a les altres 9 causes, això acabarà quan, segons diu ell, amb una absolució. Ha assenyalat als mitjans de comunicació que l'espelaven fora del tribunal. D'altra banda, Puig es reuneix en Alemanya en la cúpula directiva de Volkswagen i Power Esso. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha viatjat aquest dilluns a Alemanya per a reunir-se, com bé els he dit antes, en la directiva d'aquestes dues empreses, la constructora de les instal·lacions. Una trobada que s'enmarca en l'agència conjunta entre la Generalitat i la companyia que construirà la gigafactoria de les bateries de Sagún per a, com tal d'aprofundir les relacions. Durant la trobada El president mantindrà diverses reunions de treball amb els màxims directius del grup alemany, en el qual s'abordaran els pròxims passos per a seguir en el procés de la posada en marxa de la construcció d'eixa gigafactoria i l'adequació de parc segon 2. I avui tindrem un programa, bueno, com sempre, variat. Tindrem a Víctor Vicido i Pepe Montagut, que són els presidents de les associacions d'agricultores independents de Vila-real i Nules, que ens parlaran d'actualitat al món agrícola, d'eixe trasbassament Tajo Segura i d'ecologisme. També el crític audiovisual Òscar Parra es portarà a la secció Endevina aquesta pel·lícula amb un altre expert en cine, al que ficarà a prova. També ens acompanyarà José Ramon Ventura Chalmeta per a parlar-nos de la presentació de les primàries d'Unides Podem, això sí, així, en la ciutat de Vila-real. I el responsable de la Caixa Rural de Vila-real ens parlaran d'eixa incidència tècnica que ha deixat sense funcionament l'aplicació i els ordinadors, tant l'aplicació com els ordinadors de les oficines, des de dijous fins a anit. Com veuen, el programa avui serà molt interessant i variat. No se'l poden perdre, perquè a banda d'aquestes altres coses també tindrem l'actualitat, que com saben mana i va nutrint el programa.
Somos Logifoto y estamos encantados de atenderte. Puedes encontrar todo lo que necesites en fotografía digital y analógica. Aquí podrás hacerte una foto de carne al instante o fotografía biométrica. Recuerda que estamos en la calle Comunión número 7 junto a la Policía Nacional. Nuevo servicio de WhatsApp al 610-937-544. Y para enviar tus archivos a imprimir, info@fotovilareal.com.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Vila-real o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Carnicería Carnes Alto Mijares, especializados en elaboraciones propias así como en todo tipo de carnes frescas y cortes. Carne gallega, toro de lidia, potro, chuletón de buey, productos de denominación de origen de Aragón, Andalucía, Galicia, gran variedad de hamburguesas y casquería. Haz tu pedido por WhatsApp al 697-196309. Te lo llevamos a casa. Carnicería Carnes Alto Mijares. Nos encontrarás en calle Onda número 71 de Vila-real, frente al Parque de la Panderola.
Milar Ismael Usó patrocina el tema del día.
Llega la semana extra de Milar con sus ofertas extraordinarias. Ven a Milar del 9 al 28 de enero y llévate una extraordinaria lavadora Siemens de 8 kilos de carga y 1.200 revoluciones por solo 429 euros. ¡429 euros! Ah, y te lo llevamos a casa e instalamos y nos llevamos tu vieja lavadora. Ven y aprovecha la semana extra de Milar.
Ismael Uso, calle Valencia 22 de Vila-real.
Miren, i una arribada de massa d'aire àrtic a tota la península ha portat una baixada de temperatures molt brusca. Això ha sigut en els últims dies el que ha propiciat que s'hagin produït incendis a les cases provocats per la posada en marxa de dispositius de calor. Per això, des dels serveis d'emergència a la comunitat i a la província de Castelló han fet una crida a extremar la precaució en l'ús de sistema de calefacció i sobretot en les cases on residixen persones majors, per evitar focs o intoxicacions que poden tindre un desenllaç fatal. Miren, jo els explico això perquè vull fer un repàs de les intervencions en incendis d'aquest tipus que s'han prohibit en la província en aquests últims dies. Mire, el primer va ocórrer a Moncofar, en un quart pis. Van haver de rescatar una dona per cremades greus i va haver de ser evacuada en un helicòpter medicalitzat. També un altre foc en Sant Joan de Moró, en un magasin de Torreblanca, en un habitatge d'Almenara, en un altre Vall d'Uxó i, per últim, en un de Morella. Com veuen, he repassat només des de dijous fins avui. I això ha sigut diversos incidents relacionats amb l'encesa d'aparells de calor. Els pisos més nous no solen tindre incidents d'aquest tipus, ja que els sistemes de calefacció estan integrats en l'habitatge per conductes i són més segurs. Però en el cas de les cases més antigues, habitades normalment per persones majors, sí que és qui opten per sistemes com llars, estufes o demés, poden estar més en contacte amb materials inflamables, com cortines, o també fins i tot despendre gasos nocius i produeixen fugues, i ahir on venen aquests desenllaços que després porten, pues això, molts disgusts. Mira, vull que es col·lecten a Manolo Nicolás, ell ens donarà una sèrie de consells per a prevenir aquests incendis. Ell és el portaveu del Consorci de Bombers de Castelló.
Pues sí, efectivament, tal i com està previst per l'Agència Estatal de Meteorologia, estem davant d'aixos dies, de moment, més freds d'este hivern, en el que les temperatures pràcticament en totes les zones d'interior estan sent negatives durant la nit, i això sense dubte pues, ens obliga en general a fer un ús més gran dels sistemes de calefacció. I per part dels bombers, pues sí, insistim en que se faci un ús molt, molt cuidadós d'aquests sistemes de calefacció, perquè sempre coincidint, quan més se té que gastar la calefacció és quan més augmenten el número d'incendis de vivenda, inclús de problemes d'intoxicacions per monòxid relacionat en elements de calefacció. És molt important revisar el tir de la ximeneia abans d'encendre-lo per evitar incendis de lo que és el tir de la ximeneia, que ne tenim molts, n'estem tenint pràcticament a un diari. És molt important també l'allunyar estufes de materials inflamables per evitar que es pogueren botar foc. Molt important també el no sobrecarregar les regletes elèctriques per evitar un incendi ocasionat per sobrecalentament d'este element. I en el cas d'ús d'elements de calefacció, com pugui ser gas o llenya, és important el ventilar de vegada en quant l'habitatge on estigui este aparell de calefacció per evitar algun possible problema d'intoxicació per monòxid. I seria molt important també i molt aconsellable, no ara, sinó sempre en general, l'instal·lar detectors de fum i detectors de monòxid en les vivendes, perquè moltes vegades són elements molt senzills que moltes vegades ens poden arribar a salvar la vida.
Miren, tot això per tindre-ho en compte, però mire, jo aprofite per a fer una crida als fills, nets, nebots, perquè tinguin cura dels nostres majors i facin revisions dels sistemes de generació de calor que tenen a les seues cases. No podem desatendre'ls. I tenim que tindre en compte que els hem de posar les coses a punt, revisar o també instal·lacions noves i, com no, si és possible fer una instal·lació d'un detector de gas, perquè poden evitar un succés tan roïn. Ells han cuidat de nosaltres. I ara, miren, jo necessite dir-los que també nosaltres hem de tindre cura en ells, conforme ells han tingut cura de nosaltres. Tinguem en compte que se fan majors i que perden facultats, i que és un bon moment per a mirar-los.
Milar Ismael Usó patrocina el tema del dia.
¿Qué mejor forma de empezar el año que aprovechando las ofertas de la Semana Extra de Milar? Ven a Milar del 9 al 28 de enero y aprovecha nuestras grandes ofertas en las mejores marcas de electrodomésticos, como una Smart TV LG 4K de 65 pulgadas por solo 569 euros. Ah, y con la mejor financiación del mercado hasta 20 meses. Ven y aprovecha la Semana Extra de Milar.
Ismael Uso, calle Valencia 22 de Villarreal.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche, ¿qué hago?
Pues ir a Kia. porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
En Grúas Tomás estem especialitzats en treballs de xicoteta i gran envergadura. Servei de grua 24 hores, transports especials i plataformes aèries. Amb les úniques grues de celosia de la Comunitat Valenciana. I amb un repte apassionant, donant-lo tot amb el Villarreal Club de Futbol en les obres al nou Estadi de la Ceràmica. Fes-ne cas. Confia en Grúas Tomàs.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
En Nissan Almenar, Avenida de Valencia 223 de Castellón, la gama híbrida Nissan desde 200 euros al mes.
Mira, i antes de fer la primera entrevista, cal dir que els avançava en unes pindoletes informatives que l'expedient de la Generalitat, Francisco Camp, tornava a sentar-se avui dilluns al banc dels acusats en l'últim jut pendent vinculat al cas Gürtel. Bueno, pues l'Audiència Nacional ha acordat ajornar una setmana el judici a l'expresident de la Generalitat, Francisco Camps, pel contracte de l'expositor valencià de Fitur 2009 a Orange Mark, una de les empreses de la trama Gürtel. El procediment, que seu 27 persones al banc dels acusats, havia de començar-se avui, però finalment la vista oral s'ha posposat una setmana per una incidència informàtica que ha impedit l'accés de la documentació del cas a algunes parts, entre altres a l'advocat del mateix Camps. Tinc en mi en este moment el director general de la Caixa Rural de Villarreal, Manolo Cobertores. Bon dia.
Bon dia.
Dones compte quants problemes informàtics estem patint, eh?
Sí, vivim en una era informàtica i estem baix el seu perfil i la seva disponibilitat. No som vosaltres els únics.
Per què Cajamar anunciava ahir dissabte la volta a la normalitat dels seus serveis després de 4 dies d'incidència tècnica que havien paralitzat l'aplicació i també els ordinadors de les oficines? L'entitat assegura que els caixers i la banca digital tornen a funcionar amb normalitat, encara que pot haver-hi abonaments i càrrecs dels seus clients encara pendents de processar. Clar, tot això és la informació que nosaltres ens arribava, i també fins i tot a mi. M'ha arribat un... Me permetis que la llegisca?
Sí, per supost.
M'ha arribat un mail que me dia: si como consecuencia de esta incidencia no ha podido realizar alguna operación, puede ponerse en contacto con nosotros para intentar solucionarlo lo antes posible. De igual manera que si ello le ha ocasionado algún tipo de perjuicio económico, sepa que desde la entidad trabajaremos juntos para que sea reparado. Això era un mail que jo rebia este matí a primera hora, però clar, és un banc i jo, com vostè sap, soc molt de preguntar a la meva entitat, a la que tinc al costat, i per això li he demanat a vostè que estiguera així quan poguera. El programa és començat ara i vostè ha arribat el primer per a veure si ens dona llum a tot això. És veritat que si hi ha hagut algun problema se solventarà sense cost pel client?
Sí, és veritat que ha hagut un problema, és aixina. Nosaltres en les oficines el dijous i divendres no vam poder marxar, no mos anaven els ordenadors. El dissabte s'estava en vies de solució i el dissabte per l'esprà tard ja se va ficar en marxa el servei de banca electrònica. tota aquesta situació anòmala, pues, és possible que algun client li hagi ocasionat algun perjudici econòmic, algun recàrrec en algun impost, algunes coses. Si això fos així, des de l'entitat, pues estem primer per tratar de gestionar-lo i arreglar-lo, si és que se pot, i si no se'n poguera, pues, evidentment el client no deu fer-se càrrec d'aquest recàrrec o d'aquesta sanció o el que poguera haver.
Clar, perquè, mire, el primer que me ve al cap és que ha patit algun tipus d'atac. Per què? Jo li dic perquè són dies claves, i les persones que tenim empresa ho sabem, perquè era 19-20, són dies molt claves on tot el món va a pagar els impostos, i justament vostès, no només així a Vila-real, sinó Cajamar, patís aquest tipus de problema. Jo no sé si vostès saben què és el que ha ocorrit.
Evidentment, com dia estem en el món informàtic i tecnològic, i el primer que té bé al cap és estos han patit un ciberataque i així està tot. No, rotundament no és un ciberataque, no mos han furtat datos, no s'ha desbaratat les bases de datos, no va per ahí. Realment el que mos ha passat és, pues, una de les actuacions rutinàries i programades que tenim, pues, el dimecres per la nit falla algo, i si falla algo va que impedís el funcionament normal. Les bases de datos i la informació la tenim, i estava, els servidors estaven, però la comunicació entre aquests dos, pues, va caure. El restablir aquesta comunicació és el que, pues, mos ha costat aquests dos dies, dijous i divendres, de no poder atendre el públic en l'oficina perquè no mos funcionaven, i el dissabte, pues, ja vos dic, a mitjan vespre, a final de vespre, ja teníem coses solucionades i anàvem pujant en real. Sí que és veritat, i conforme tu també dies, n'hi ha, en un dia se processen molts moviments en una entitat bancària, claro, i en una entitat com la nostra, que està per tot, el nostre grup, que està per tota Espanya, i l'acumular els moviments de dijous, divendres i dissabte, pues costa. Encara que els ordenadors siguin molt potents, costa. Per això és possible que a fecha d'avui, ara en aquests moments, encara si estiguin processant coses, alguns ja hauran acabat, altres no, i a lo millor el pago que vaig fer en la targeta el dissabte encara no m'apareix. Apareixerà. Diria que s'està en ixa línia.
També recibia un missatge, a part d'un correu electrònic, que posava textual, ha sigut a les 7:55, 51 minuts d'este matí: mañana 23 de enero podrá realizar el pago de impuestos de la agencia tributaria sin coste alguno en nuestras oficinas Grupo Cajamar.
Claro, el dia 20, com tu molt bé has dit, és un dia molt significatiu, claro, pa molts autònoms, empreses, és un dia de pagament d'impostos. Claro, hi ha gent que el tindria domiciliat de la nostra entitat, el dia 20 no se va carregar perquè no se carregava res, però n'hi haurà altra gent que no el tindria domiciliat però que sí que ve a pagar-lo a la nostra entitat perquè té el compte amb nosaltres. Tampoc va poder vindre a pagar-lo. Aquelles empreses que tenien els impostos domiciliats, i lògicament hi ha saldo en el compte, cap problema. Nosaltres hem fet els processos normals i corrents, i per tant cap problema. Aquella gent que no el tenia domiciliat però sí que habitualment hi venia i el pagava a través de la nostra entitat perquè te'l contaren nosaltres, pues el dia 20 no va poder fer-ho, i hem arribat, hem estat parlant en Hacienda que mos permetira avui, dia 23, que vinguin a les nostres oficines en l'impost i poder-lo agarrar, poder-lo liquidar, i de cara a Hacienda com si fora el dia 20. Ixa actuació no deu de generar-li ninguna repercussió al client.
Clar, vale? Perquè imagines la quantitat d'empreses que porten, o sigui, la quantitat d'assessories i gestories que portaven empreses, que en aquest moment es representava un problema. Entonces buscaven bancs alternatius en anar a pagar-lo. I clar, va ser, jo no sé si s'ha passat alguna altra volta, que justament en aquests dies tan crítics se vegeren en això.
Jo en 36 de treballar en la Caixa Rural no mai m'havia passat un dia 20, no? Un dia de pago d'impostos. És cert, pues, que, bueno, que en aquells moments, bueno, en aquells moments, el divendres, no? Pues, tractàvem de buscar alternatives pa lo que fora. una de les alternatives que n'hi ha, pues, com tu molt bé dius, escolta, si tens compte una trentita i pots pagar-ho per allí, pues, suposa que el dilluns ho estarà arreglat, però per si a cas, tal. Però si no, pues, bueno, la solució que tenim avui dilluns, a les 12:30 que són ara, és que si tu no vas poder pagar-lo i vols vindre a l'oficina de la Caixa Rural a pagar-lo per ventanilla, pots fer-ho i no deu de repercutir ningú tipus de recàrrega. Així no ho tenim acordat en Hacienda.
Jo el que m'ha sorprès és que un banc, en aquest cas, hagi solventat això, perquè clar, si a tu te passa el cap de setmana, o sigui, el antes del fin de setmana, quant és que tindreu pagat i no ho tens, el primer que te ve al cap és, bueno, els bancs al final no mai tenen la culpa i no m'ho donaran solució. Bueno, pues en aquest cas m'ho l'han donat.
A veure, evidentment el primer que han fet o el primer que volem fer és demanar disculpes a tots els nostres clients, evidentment. Nosaltres som una empresa de servicis, estem facilitant uns servicis que no hem pogut donar-los. Per tant, el punt número 1 és demanar els disculpes i ficar-nos al seu costat per tratar de solventar i ajudar-los a solventar qualsevol incidència que els pugui repercutir la nostra incidència, vaja, la redundància.
I quan ocorren aquestes coses, bueno, pues al final, si n'hi ha solució, no en aquest cas en concret, sinó en qualsevol cas, estic parlant de la Caixa Rural de Vila-real, del grup Cajamar, s'intenta buscar una solució com ha passat ara, no?
Efectivament. L'objectiu prioritari és solucionar-ho, solucionar el problema tècnic, que ahir, pues, me pillen perquè no sóc tècnic i l'explicació és el que ens ha comentat, però un camí solucionar el problema tècnic, ara on anem al client, al dia a dia. Pues aquell client que no ha pogut atendre un pagament perquè aquest dia era l'últim dia o per lo que siga, pues bueno, tratar de buscar-li la solució si és que no l'han trobat ja, i ja vos dic, i en el cas de que això li haguera produït algun perjuici econòmic, pues bueno, tratar d'ajudar-lo, mirar a veure si és que es pot eliminar aquest perjuí econòmic, i si no se pot eliminar, pues, evidentment ell no té el per què fer-se càrrec d'ell.
Pues tenim aclarit que no n'hi ha hagut ciberatac, que no n'hi ha hagut robo de dades, que se solventa sense cost ningú i que és la primera volta que ha passat.
Sí, esperem que siga l'última.
Bueno,
això...
jo penso que en aquest moment pues, tot el món molt disgustat, suposa que era una situació...
Sí, una situació prou...
que darrere d'un banc hi ha persones
efectivament.
I que
i vols donar resposta i no podies, no és que no vulgueres, és que no podies, i la gent, pues, evidentment, te feia consultes i preocupar, perquè ara demà que l'impost, pues, bueno, al final, pues, com podem veure, quasi tot es soluciona en esta vida.
Pues Manolo Cobertor, el director general de la Caixa Rural de Vila-real, moltes gràcies per estar així.
Gràcies, Susana. Zaya, when I say I want it that way, but we are two worlds apart, can't reach to your heart when you say that I.
Treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Rememora moments històrics, jugadors mítics i partits decisius amb el calendari solidari del centenari del Villarreal Club de Futbol. Pots adquirir-lo per un donatiu de 3 euros a les oficines de Caixa Rural Villarreal, el centre social de la Fundació i la botiga del Villarreal Club de Futbol. No et quedes sense el teu.
Un lunes más hablamos de agricultura. En este caso tenemos dos expertos aquí con nosotros. Pepe Montagut, buenos días.
Hola, buenos días.
Y Víctor Viciedo, buenos días.
Buenos días, Susana, y buenos días a todos.
Miren, ustedes me comentaban que quieren hablar sobre las declaraciones que ha hecho un ponente. En este caso es César Luena, del Partido Socialista. Él es, está en la Eurocámara. Y su misión es restaurar, o al menos es lo que él comentaba, la restauración de la naturaleza. ¿Es así?
Sí, efectivamente. Él es el ponente ante la Eurocámara de la comisión ENVI relativo a un tema que es precisamente el de restauración de la naturaleza.
Uh-huh. Hablaban de las declaraciones que él había hecho y artículos que posteriormente habían salido. Y que ustedes estaban más de acuerdo con los artículos que habían salido que con las declaraciones que había hecho César Luena, ¿no?
Efectivamente, así es. Pero creo que Pepe va a decirnos algo relativo a Isaura Navarro que es importante.
Navarro, simplemente decir que llevamos 4 escritos ya solicitándole audiencia y no nos ha contestado en absoluto, ni nos ha recibido. Es una forma sectaria de actuación de esta señora, que es más ecologista que otra cosa.
Dicho esto, denunciado bien, esto, que no bien. Les han atendido aún, continuamos con las declaraciones que hizo César Luena.
Centremos quién es César Luena, que es del PSOE, y qué es lo que es. Como hemos dicho antes, es el portavoz oponente en la Eurocámara para la Ley de Restauración de la Naturaleza. Y pertenece a la comisión ENVI, que es la comisión más importante de la Eurocámara, porque es lo que tiene toda relación con el cambio climático. Ya sabemos que en Europa solo existe cambio climático, no existe ningún problema más de los europeos, solo cambio climático. Y bien, pues este señor, en la comisión ENVI, para que nos centremos también, es la comisión de medio ambiente, salud pública y seguridad alimentaria, que es lo que nos atañe a nosotros. Y lo que ha dicho que es que hay que aumentar hasta el 100% el objetivo de restauración de los ecosistemas terrestres, costeros y de agua dulce. Todo muy bonito. O sea, todos estamos de acuerdo con todo esto. Vamos a restaurarlo. Pero el problema es que todo esto tiene relación con la estrategia por la biodiversidad, del cual deriva la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos en España, y por la cual se suelta el agua de los ríos, de los pantanos para que vaya al mar. Y, por ejemplo, también tenemos ahora que se va a reducir para que haya, digamos, un cauce suficiente en el Tajo, se va a reducir y muchísimo la cantidad de agua que tiene que circular por el Tajo y, por lo tanto, se va a reducir el agua de regadío en el trasvase Tajo Segura. Es decir, para ellos lo más importante es que el agua llegue al mar, pero no que produzcamos alimentos, porque la reducción de alimentos con estas decisiones de soltar el agua de los pantanos, porque nos hablan de sequía. Nos hablan de sequía, el año que más ha llovido en la historia desde casi un siglo. Porque ha llovido muchísimo en la primavera, ha llovido muchísimo en el otoño y es verdad que hemos tenido un verano muy seco. Pero claro, si no hubiera soltado el agua, hubiera habido agua para regadío. Y lo que pasa es que están soltando el agua y están derribando presas. Y luego, bueno, pues quieren plantar una cantidad de árboles, que me parece muy bien, 3.000 millones de árboles en la Unión Europea, pero si te estás cargando la agricultura, que son árboles, ¿por qué no primero preservas lo que hay y no nos ahogas y después plantar todos los árboles que os dé la gana? Estoy de acuerdo. Pero no ese es el problema. El problema es que os estáis cargando la agricultura con tanta medida medioambiental. Todo esto tiene los efectos contrarios a los que ellos dicen, por muy bonito que sea su discurso.
Sí, yo quería hacer al respecto que me llama la atención es una cosa. Ese señor dice que aumenta plantear hasta el 100% la restauración de la naturaleza. Pero, sin embargo, estoy casi seguro, y además lo han dicho, hoy por ejemplo he oído en la radio también, que no hay ningún tipo de informe de impacto medioambiental y tampoco informes paisajísticos. Es decir, esta gente habla de restauración, habla de la naturaleza sin tener el, o mejor dicho, tendrán los informes pero seguramente los meterán en los cajones porque no les interesa. Y es, respecto a los incendios forestales, llama la atención de que ellos que quieran plantar 3 millones de árboles, resulta que lo que hacen es echarles gasolina a los bosques. Porque cuando no se limpia el bosque, lo que se queda en maleza seca, eso es gasolina. O sea, lo que menos que podrían tener es un poco de lógica y coherencia en lo que dicen.
Es que ellos creen que por declarar zonas especiales de protección de aves, localización de interés comunitario, etcétera, solamente con declarar, los que reciben ayudas por declarar esos territorios, recibimos ayudas de la Unión Europea, ellos creen que solo con eso es suficiente para que controlemos, para que la naturaleza se restaure. No, para que la naturaleza se restaure existe una gestión de los bosques. Y en esa gestión de los bosques entraba el hombre, entraba la ganadería, entraba la agricultura. Pero estos lo que hacen es, para preservar la naturaleza, poner una barbaridad de limitaciones de forma que al final son expropiaciones indirectas de tierras. Y entonces, donde hay zonas cepa, el agricultor, con todas las restricciones que le meten, lo que hace es abandonar el terreno. Y allí lo que queda es matorral. Y lo mismo pasa con la ganadería. O sea, si tú pones tantas restricciones a que el ganado no pueda circular por allí porque hay, matorrales que hay que preservar y que no se puede comer el ganado y tal, al final lo que queda el bosque, que es pues un bosque bajo, muy grande, muy alto. Y los incendios son inapagables, como hemos visto. España no es la primera en incendios forestales por otro motivo que no sea el que hemos hecho que nuestros bosques sean un montón de combustible para poder arder.
Además, te voy a decir una cosa, si me permite, Susana. Claro, para conocer al personaje hay que saber su currículum. Este señor entró en política a los 22 años. Entró en política a los 22 años. Fue concejal del Ayuntamiento de Boadilla, secretario general de Juventudes Socialistas, secretario de Organización de Juventudes Socialistas, consejero escolar del Estado, diputado del Parlamento de La Rioja, diputado por La Rioja del Congreso de los Diputados, vocal de las Comisiones de Ciencia, Innovación y la Igualdad, vicepresidente de Seguridad Vial, Prevención y Accidentes de Tráfico, Cooperación Internacional para el Desarrollo, secretario general del PSOE, secretario de Organización del PSOE y diputado al Parlamento Europeo. Este señor, por lo visto, tiene una extensa vida de conocimientos de la naturaleza que se larga a decir que el 100% hay que hacerle una restauración cuando él no tiene ni puñetera idea de lo que es la naturaleza. Porque lo primero que debe tener una persona cuando habla es saber cuál es el suelo que pisa, quiénes son los que defienden el medio ambiente y saber qué es el suelo que pisa y dónde está realmente la naturaleza y quiénes la defienden, que son los agricultores.
Sí, nosotros hablábamos de las declaraciones que él hizo, porque sí que estuvo haciendo unas declaraciones, porque si os hablamos del currículum de este señor, también era el número 2 de Pedro Sánchez, es decir, es alguien que al menos ha tenido una visión global del funcionamiento de la política en este país. Pero sí que hablábamos o sí que entrábamos un poco a valorar esas declaraciones. El currículum al final...
Bueno, es que te demuestra claramente el conocimiento que tiene él de la naturaleza. Uh-huh. Y por mucha persona inteligente que pueda ser, si no, tú no conoces...
Me refiero a la visión de las políticas que se aplican en este país. Es decir, es una
es que no las conocen, Susana, vinculada. No las conocen.
Sí, sí. Que,
su vinculación con la naturaleza es simplemente aquello que ven por los telediarios o cuando salen con el coche y nada más.
Es que, vamos a ver, el problema no es la experiencia que pueda tener un personaje en política, sino es su experiencia profesional y su preparación profesional. Es decir, este señor, para poder estar aquí hablando de naturaleza, tendría que haber tenido, digamos, una trayectoria profesional en temas de medio ambiente. Y además tendría que tener una serie de preparación, digamos, universitaria sobre estos temas. Este señor, sí, este señor no tiene esa preparación ni tiene esa experiencia.
Usted tiene que tener una... Esta tarde le hará una entrevista que además se verá en MediTV.
Sí.
Y es de una persona... bueno, si quiere lo dice usted, anuncia la entrevista que tendrá esta tarde, así para la gente que quiera verlo.
Sí, efectivamente, vamos a ver, vamos a entrevistar, o ya he entrevistado y se emitirá esta tarde en MediTV a las 7:30, a Mazali Aguilar. Mazali Aguilar es eurodiputada de Vox en la Eurocámara y tercera vicepresidenta de la Comisión de Agricultura, es decir, algo sabe de agricultura, ¿no? También digamos que es la persona que más vídeos funcionan por las redes de agricultores, porque digamos que se le ocurra, ¿no? Bien.
Es decir, ¿esta señora sí tiene algún tipo de conocimiento de agricultura?
No, esta señora no tiene conocimiento en agricultura. Esta señora tiene un currículum bestial. Ha trabajado, ha sido, directora, cargos muy importantes en Banesto, en el BBVA. Ha trabajado como directora en Transmediterránea y ha trabajado también como directora del consejero delegado en Vodafone.
¿Quién está capacitada para hablar de este tema? Porque sí, claro, sí, si porque... a un político le pedimos, uh-huh, en el otro caso, que para ocupar el cargo que ocupa tiene que estar preparado, tendríamos que aplicar lo mismo para todos.
Vamos a ver, no me has entendido, espera, que luego voy a decir bien claro.
Toda la,
¿qué estudios tiene este señor? Importante, ¿eh? ¿Qué estudios tiene? Porque vamos a ver, una persona que en la vida profesional ha estado cambiando de empresa porque se la rifan, ¿eh? Y de Banesto pasa a BBVA, de BBVA pasa a Transmediterránea, de Transmediterránea pasa a Vodafone, y siempre con cargos de primera línea, esta señora, para empezar, tiene, digamos, una preparación para buscarse la vida, para decir, si me encargo de esto, yo me preocupo y tal. Y desde luego, no ha estado en política nunca, está jubilada. No ha estado en política nunca, se mete en política ahora que está jubilada. Una señora que lo ha sido todo en la vida.
Entonces ustedes en el currículum buscarían un buen gestor.
Y que luego tiene 3 carreras y sabe hablar como si fuera nativa, francés e inglés. Esta señora, vamos a ver, yo, para mí es un honor que esté
Susana, pero además ten en cuenta una cosa, esta señora es una esponja. Quiero decir, con una esponja, que toda la información agrícola que ella recibe, la analiza, la estudia, la mira y está muy en contacto con Víctor en ese sentido, y nosotros le transmitimos muchísima información en el tema de la agricultura. Ella tiene interés, ella se lee y lo que no pregunta y nunca habla sobre unos supuestos ya que ya conoce o sobre, no sé, una vida que haya
si
vivido.
Le parece, hacemos una pequeña pausa y continuamos y ya hablamos, si les parece, de cómo va actualmente la campaña, que esto es muy importante.
¿Eh? En Onda tenemos mucho para disfrutar. Un castillo, plazas medievales, museos, un embalse natural para practicar deporte y el pastís. Sí, sí, has oído bien, el pastís de Onda. Una tradición gastronómica heredada de generación en generación, elaborado con deliciosos productos de la tierra y con el que compartir los mejores momentos con los tuyos. Este año ven a disfrutar de Onda con los cinco sentidos. Pastís de Onda, la tradición de compartir.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Y después de la pausa publicitaria volvemos con ustedes para seguir hablando con Pepe Montagudi y Víctor Viciedo. Y en este caso vamos a hablar de Bernard Urd. Él es un científico y es director de la EPSA, ¿no es así,
Víctor? Efectivamente, es el director de la European Food Safety Authority, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, ni más ni menos.
Uh-huh. Él hablaba sobre las declaraciones de César Luena.
Sí, efectivamente, es una entrevista que se le hace al señor Ull, y el señor Ull nos dice que no existe ningún riesgo alimentario en la Unión Europea, que el 97% en el último informe de los productos agroalimentarios están por debajo del límite máximo de residuos, que solamente un 2,7 lo supera, pero que no obstante el límite máximo de residuos es un límite comercial, no es toxicológico y por lo tanto no hay ningún problema con ello. También nos dice que en términos de seguridad alimentaria y en términos de salud, uh-huh, no se puede comparar ni agricultura ecológica con agricultura tradicional, porque ambos son seguros alimentariamente, lo afirma él. Entonces, ¿por qué queremos volcarnos tanto en la agricultura ecológica si ni desde un punto de vista medioambiental ni desde un punto de vista de salud alimentaria existe ninguna diferencia? O si de existir, incluso yo diría que medioambientalmente la agricultura ecológica necesita más agua y necesita más tierra, con lo cual puede ser incluso más dañina para el medio ambiente. Y esto es así. Bien. En cualquier caso, lo primero que tengo que afirmar es que la Comisión Europea y estos políticos que están en esa comisión ENVI son unos negacionistas. Ser negacionista es ir contra los informes científicos. Estos señores no han hecho caso del Centro Común de Investigación Órgano Científico de la Comisión Europea sobre la estrategia de la granja en la mesa, en la que alertaba que nos iba a hacer menos competitivos la entrada de la estrategia de la granja a la mesa a los agricultores y por lo tanto eso iba a provocar que vinieran más productos alimentarios desde terceros países contaminando más. ¿Para qué narices ponen en marcha la estrategia de la granja a la mesa desoyendo lo que les dice un órgano científico, el Centro Común de Investigación? Desoyendo lo que les dice la USDA, que es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que tiene un informe similar, igual. Y ahora desoyendo lo que está diciendo este científico. Que, ojo, son científicos a sueldo. No son fiables, porque de pecar de algo pecan de ir en la dirección de las políticas de estos señores de la Unión Europea. Y a pesar de eso, a pesar de que este señor dice que no hay ningún problema de seguridad alimentaria, ahí están RQR en querer prohibirnos el 50% de los fitosanitarios, no por informes de la EFSA, uh-huh, sino porque sí. Ahí están queriendo reducir fertilizantes, no porque los fertilizantes sean dañinos para el medio ambiente, sino porque el nitrógeno parece ser que hoy es un componente dañino para el medio ambiente, cuando en realidad el nitrógeno es aprovechado por la agricultura o por las plantas para crecer. Entonces, en una palabra, estos señores están desoyendo a sus propios órganos científicos, la EFSA y el Centro Común de Investigación, y todo por ideología política.
Bueno, yo lo que sí que quiero es hacer un comentario a raíz de lo que dice Víctor. Hace poco hubo una manifestación en Madrid sobre el tema del agua, del trasvase del agua, y el Ministerio de Transición Ecológica prefiere que el agua vaya al Mediterráneo. Bien, hay una cuestión que se le preguntó a la, allí la, se coreó en la manifestación, y es la falta de informes o criterios científicos para actuar de esta forma. Mira qué sencillo es haber enseñado un informe científico y se hubieran tenido que callar los convocantes. Pero además hay otra cuestión. Sustituir el agua por las desaladoras, ahí sí que hay un componente y un impacto medioambiental tremendo, porque las desaladoras producen salmuera y eso contamina muchísimo, que es la sal que se amontona debido a la transformación, a la osmosis inversa que hace para poder regar. O sea, y además carísima. Entonces, esto también concuerda con lo que dice el ministro. El que no haya agua, pues oye, se quitan los regadíos, se quita la tierra de cultivo. Y ahora estamos hablando de que puede faltar comida al mundo dentro de unos años cuando aumente. Es que es una política incoherente, total y absoluta. Por una parte, ustedes quieren alimentar al mundo, pero no quieren la tierra de cultivo. Por otra parte, están metiendo placas solares y aerogeneradores en el aire. Resulta que ahí, ustedes, no hay ni impactos paisajísticos, ni informes de impacto medioambientales, ni siquiera de contaminación, porque ten en cuenta que las placas solares contaminan más de lo que ellos se piensan. Uh-huh. Es decir, no sabes por dónde cogerlo.
¿Cómo va la campaña? Les hemos anunciado a los oyentes que antes de terminar la entrevista les preguntaríamos, ustedes son unos expertos citricultores, es decir, ¿cómo tenemos la campaña de cítricos?
La campaña de cítricos, pues, se está desarrollando, podríamos decir, de una forma anormal. ¿Por qué te digo anormal y normal? Pues mira, entre otras cosas porque la campaña, los precios son buenos. ¿Pero qué ocurre? Hay mucho desterío debido a la plaga, no tanto al cotonet, que este año no ha tenido tanta incidencia, pero sí de la araña asiática, también del pedrisco que hubo, uh-huh, y también del ataque al principio de la mosca al Mediterráneo, la Ceratitis capitata. ¿Por qué? Porque no tenían suficientes tratamientos para poderla controlar. Entonces, si esto le añadimos algo, una costumbre que se está arraigando entre este sector, que es que el comercio llega después la fruta al almacén y le hace descuentos de 5, 10, 15, el 20 o 25%, esto no se entiende. ¿Cómo se entiende? Se entiende en que la situación va empeorando y el agricultor no tiene dónde cogerse.
Víctor.
Bueno, yo apuntaría exactamente lo mismo. O sea, el problema son los desterios. El del precio es más o menos bueno. De todas formas, naranja de segunda parte de campaña, digamos que hay menos producción. También hay menos producción en Egipto y en Marruecos, pero la guerra de Ucrania continúa. ¿Qué cantidad de cítricos de segunda campaña? Porque claro, principalmente Marruecos y Turquía producen naranjas. Entonces vamos a centrarnos en ello.
Egipto y Turquía.
¿Qué he dicho?
Antes Marruecos.
No, Egipto. Egipto y Turquía producen naranjas. Entonces, ¿qué cantidad van a entrar en la Unión Europea sabiendo que no hay exportaciones a Rusia, que es un gran consumidor? No lo sabemos.
Pues aquí lo tenemos que dejar. Pepe Montagut, un apunte.
Inciso, simplemente, Aldi, el supermercado suizo. Me ha llamado la atención esta noticia que la tenía, pero me ha llamado la atención. Aldi ha prohibido la venta de frutas y verduras en sus supermercados que vengan o lleguen el transporte aéreo. Además, dice que la fresa, que tienen ellos por lo visto también fresa, venderán fresas hasta que se termine su campaña. Una vez se haya terminado su campaña, ya no quieren fruta del exterior de esa variedad.
Es una buena medida para preservar el medio ambiente, para preservar la naturaleza. Víctor, gracias por haber
venido. Bueno, yo simplemente recordar lo de esta tarde a las 7:30, entrevista a Mazal y Aguilar. Creo que es interesante para todos los agricultores.
Pues Pepe Montagut, Víctor Viciedo, muchas gracias por haber estado aquí.
Gracias a vosotros.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964-52-9048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Villarreal. Pide cita en el 964-52-9048. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
BR Asociados, agencia exclusiva de AXA en Villarreal, en Avenida Francesc Tàrrega número 62 y en Carrer San Antoni número 8. Protege lo más importante, tu familia. Solo por informarte en alguna de nuestras oficinas recibirás un obsequio. Ven e infórmate en BR Asociados, agencia exclusiva de AXA en Villarreal, situada en Avenida Francesc Tàrrega número 62 y en Carrer San Antoni número 8 de Villarreal. AXA siempre con el Villarreal Club de Fútbol.
Fundació Caixa Rural obre el termini perquè les entitats socials de Villarreal presenten les sol·licituds per a optar a les ajudes 2023. Pots sol·licitar la teua ajuda des del 23 de desembre fins al 31 de gener. Consulta les bases i més informació en fundacióCaixaRural.org.
I ara tenim així en l'estudi de Ràdio Villarreal a José Ramon Ventura Chalmeta. Ell és regidor d'Unides Podem Confluències d'Esquerra per Villarreal. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bueno, pues el tenim a mi així perquè el dissabte en la seua seu van presentar els resultats de les seues primàries per a les properes eleccions municipals que se celebraran en el mes de maig. Va ser el candidat a l'alcaldia, que és vostè, José Ramon Ventura Chalmeta, i el portaveu del partit, que és Alejandro Moreno Sandoval. Se va fer un acte que va centrar, o que se centra en l'escolta de la ciutadania i l'atenció a les possibles confluències. És aixina?
Aixina és. Nosaltres vam presentar, com havíem fet antes ja, l'informe o les nostres accions que han portat a terme durant estos quasi 4 anys que hem estat a l'Ajuntament, des de la nostra regidoria, que són les nostres competències directes, i després en les coses que han pogut influir en la resta d'acció de govern de tot el govern que estem en coalició. Vam donar l'explicació de lo que havíem pogut fer, lo que s'ha quedat a mig fer i lo que encara estem a punt de traure. I després vam fer, pues, Alejandro va dir el llistat que havíem tret des de les nostres primàries, que ara faran escaleta, faran, mos ajuntarem en la gent d'Esquerra Unida en el moment que estiguen el seu llistat, i les persones independents que venen o d'altres associacions que vulguin confluir en nosaltres, i a partir d'ahí ja farem lo que és el llistat de candidats a l'alcaldia de Vila-real. Nosaltres també vam aprofitar el dissabte per escoltar a la gent, propostes que ens diuen i alguna recriminació d'alguna coseta que no havíem pogut traure endavant. I la veritat és que vam presentar, vam prendre nota de tot el que ens van dir, i això ho ficarem dins de pues, els quatre nivells programàtics que tenim nosaltres per a fer el programa, que incorporarà pues, aquestes mesures que ens han dit, les mesures que porten des de Esquerra Unida i les mesures que a més puguen aportar des de les altres organitzacions o persones que vulguin confluir amb nosaltres.
Uh-huh. Quan parla de confluència d'esquerres, estem parlant que ja tenen clar que en Més Compromís no van a confluir.
A veure, Més Compromís està demanant a tot el País Valencià, a la gent de Podem, que s'apunten a la seva llista, però que s'apunten sense el logo de Podem, renunciant a les seues sigles, i que vagin incorporats dins de la seva llista com a independents. Uh-huh. I en unes posicions clarament desventajoses. Per tant, creiem que Compromís en ningú moment té una intenció real d'anar en una confluència. Anar en una confluència és arribar a un acord, no oferir uns llocs determinats i són lentejas, les tomes o les dejas.
Uh-huh. El fet de vostè haver estat governant en un ajuntament que lògicament tot el món sabem que té majoria absoluta, a vostè ha mermat el partit d'Unides Podem així en Vila-real?
No, jo crec que no ha mermat. El que sí que ha mermat és la nostra capacitat d'influència. O sigui, no és el mateix que el PSOE tinguera 12 regidors si nosaltres tinguérem la possibilitat de donar la majoria absoluta o no. I una altra cosa és que ells tinguin la majoria absoluta i nosaltres el que fem és aportar més idees i aportar una visió que no és la que té el Partit Socialista, que moltes vegades sí que han acceptat les nostres propostes i les han fet seues i les han tirat endavant tots plegats. Altres vegades només han agarrat una part de les nostres propostes i altres vegades ens han dit que això no tocava o que això no era lo més adient en este moment o que anava en contra de la proposta que ells tenien i per lo tant no ho acceptaven. Això és el que se diu xoc polític, això són normes de la política, són normes de convivència i són normes que deuen de quedar ben clares en un equip de govern format per una confluència de dos o inclús de més partits. És el que hi ha, el que fem tots en casa de intentar influir en les decisions col·lectives, cada un en la força que té i argumentant de la millor manera que puga per a convèncer a l'altra part de que les seues idees són necessàries i són les millors per a tirar endavant.
Després d'esta legislatura on vostè sí que ha format part del govern, és a dir, vostè sí que ha gestionat, li ha canviat la forma de pensar de l'altra, perquè clar, vostè ha passat a ser un regidor en cartera, és a dir, vostè sí que tenia una gestió. No haurà sigut igual si no haurà tingut una gestió. Vostè sí. Pensa de forma distinta?
Anem a veure, jo ja en la primera entrevista que vostè me va fer li recorde que ja li vaig dir que veure-ho des de fora i entrar a torejar són dues coses molt diferents. Jo ja li vaig dir que he de pres i ho vaig aprendre en alguns moments d'una manera prou força. Uh-huh. Com funciona el funcionariat de la casa, com funciona l'Ajuntament, com funcionen les normes que regeixen la manera de treballar dins d'una regidoria, mai millor dit, I tot això ho vaig tindre que dependre ràpidament, perquè de seguida vam tindre una pandèmia damunt, uns canvis de normatives molt fortes, molt ràpides, i una emergència com no s'havia tingut mai en els últims 100 anys, de una crisi sanitària bestial. És cert que a més veníem d'una crisi econòmica i de una sèrie
de situacions,
és que no volia dir situacions, volia dir de ordres judicials que afecten a l'Ajuntament per una sèrie de decisions polítiques de governs anteriors d'aquest Ajuntament que te condicionen el dia a dia de l'Ajuntament, sobretot en el tema econòmic, perquè no és el mateix tindre una regidoria en 300.000 euros per a gastar en medi ambient que una regidoria en la que tens 100.000 euros per a gastar en medi ambient i que quan vas a gastar-los te ve una sentència de 70.000 euros o de 200.000 euros i no pots gastar aquests diners, perquè quan ve una ordre judicial d'una sentència, lo primer és pagar la sentència. Per tant, els diners que tu tenies previstos per a altres accions tens que parar-lo i esperar a que t'arriben després remanents.
Ja, si haver estat en l'oposició, haver criticat a l'alcalde per coses que tindria que haver fet i no ha fet, que estan governant ha vist que és perquè no se pot?
Anem a veure. Estar en l'oposició és anar a la pataleta, és controlar que l'Ajuntament o que la Junta de Govern no faci coses il·legals, però poc més se pot fer estant en l'oposició. Si vols realment fer coses i tirar endavant les teues idees, les que has defensat durant tota la campanya, les que portaves en el teu programa, només pots fer-lo des de dins del govern. És l'única manera que pots influir en com actua l'Ajuntament cara a la societat. Nosaltres teníem molt clar que els nostres principis eren les mesures socials, l'accessibilitat de la ciutat a la sostenibilitat i també la participació ciutadana. Nosaltres hem intentat aportar tot el que podíem en aquests quatre eixos que portàvem dins del nostre programa i que vam aconseguir ficar també en el programa de govern que vam assolir juntament en el PSOE.
Clar, jo li preguntava per la llista, vostè me diu que me pot donar la seua, que és la de Podem, però que aquesta llista després tindrà que anar o fer cremallera en confluència d'Esquerra per Vila-real i en Esquerra Unida també.
Sí, nosaltres el dissabte passat vam presentar la llista tal com se va votar en les nostres primàries, però han fet ja l'escaleta, o sigui, en les nostres primàries o igual van pues, tres homes seguits i després dos dones, o entonces nosaltres el que fem és adaptar la llista a escaleta de més votat d'un sexe i el següent del sexe contrari. Hem intentat fer l'escaleta de la millor manera possible i això és el que vam presentar el dissabte, l'escaleta nostra.
Tenim clar que en Podem els més votats eren José Ramón Ventura Chalmeta i Alejandro Moreno.
Exacte.
Tenim noms com Fernanda, Pilu, Cala.
Sí, Fernanda ha passat a ser la segon de la nostra llista. Mari Carmen Roca ha passat al quart lloc, darrere d'Alejandro. Després està Miguel Ortiz, Francisca, Javier Monfort, després està Aurora, i aixina anem Pasqual Notari també, Alicia, anem fent tota la llista en escaleta Omedona, i ese llistat que tenim ahí som els que anirem incorporant-nos a la llista de la confluència una vegada la tinguem ja parlada en els altres actors que vinguin en nosaltres.
Pues José Ramón Ventura Chalmeta, ens ha quedat clar, com sempre ens contesta tot el que li preguntem, no, pues és un plaer tindre-la així. Moltes gràcies.
És un plaer vindre sempre.
Thank you.
necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu, on podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Agricultor, sin esfuerzo ni sudor, solo apretar.
Ahora llévese por 290 euros masiva mochila de pulverizar con batería de litio y tijera de podar. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Agricultor, sin esfuerzo ni sudor y seguramente lo mejor.
Toldos y cerramientos Mare Nostrum. ¿Tienes una terraza descubierta y quieres convertirla en una estancia más sin obras? Toldos y cerramientos Mare Nostrum crea soluciones rápidas para proteger del sol tu terraza sin ninguna obra. Un techo corredero puede convertir tu terraza en una nueva zona de tu hogar. Si no quieres dejar de disfrutar de tu terraza durante todo el año, la cerramos sin obra, de una forma sencilla, cómoda y ahorrando en la factura energética. Contacta con nosotros y te asesoramos. Nos encontrarás en el Polígono Industrial Uifondo, en el Camí Cabezol 37, en Les Alqueries, o en el 964-534208. Toldos y cerramientos Mare Nostrum. Más de 28 años en el sector de la protección solar. Mejoramos tu espacio.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Vila-real.
Siri, ¿cuál es el teléfono de Marzá Volkswagen?
Llevan más de 100 años en Castellón y no sabes el teléfono.
Por eso estás tú, ¿no?
Sí, claro. Solo soy un bot. No soy un referente en el sector automovilístico ni un fascinante coche eléctrico.
¿Vamos a tener una crisis?
Pues como todas las parejas.
Yo solo quería el teléfono de Marzá, ¿eh?
Mejor pasa por la avenida Lairón 60 en la ciudad del transporte o entra en la web marzá.es.
Venga, me compro un eléctrico en Marzá y te llevo de paseo.
Si vas a Marzá, me quedo más tranquila.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real.
T'agradaria tindre dents fixes i estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure en tan sols 12 hores amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia. Amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila 30 de la Vila Vella.
Rememora moments històrics, jugadors mítics i partits decisius amb el calendari solidari del centenari del Vila-real Club de Futbol. Pots adquirir-lo per un donatiu de 3 euros a les oficines de Caixa Rural Vila-real, el centre social de la Fundació i la botiga del Vila-real Club de Futbol. No et quedes sense el teu!
I ara tenim així a la portaveu de Compromís per Vila-real, a la regidora i també la cap de llista, Maria Fajardo, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també tenim a la diputada a les Corts, Mònica Álvaro, bon dia.
Molt bon dia.
Han fet una roda de premsa només tenim aquests dos representants de Compromís per a la roda de premsa que han fet a les 11 del matí. N'hi havia dos dones més de Compromís.
Finalment ha sigut només una dona perquè ha sigut Mari Gràcia Molés, perquè Maria Dolores Parra malauradament no ha pogut acompanyar-nos per un assumpte personal, però hem tingut, per
estaven
suposat...
convocades les
estaven
4.
Convocades les quatre, efectivament. I estàvem convocades les quatre perquè durant la darrera setmana i el cap de setmana hem estat rebent una sèrie d'atacs per el simple fet de ser dones, i fins i tot en les xarxes socials el Partit Socialista de Vila-real s'ha atrevit a dir que no sabien ben bé per què els acusàvem nosaltres, i quan ells porten el feminisme en el seu ADN. I a mi me fan plantejar-me quin és ese ADN o on queda ese feminisme de l'ADN, quan no només ens fan atacs directament masclistes, com afirmar que una diputada que treballa per a Vila-real ve als actes per a desfilar, quan això d'un home mai es diria, ells també porten càrrecs institucionals supramunicipals que tenen a les provessons, i en cap cas s'atrevirien a dir que venen a desfilar, simplement venen a participar dels actes d'un municipi. En canvi, en el nostre cas, com que és una dona, sí que s'atreveixen a afirmar que ve a desfilar. I després, per una qüestió ja meua personal, perquè estic farta i que cansada de que repetisca que jo estic teledirigida, i que ja no només això, sinó que sóc incapaç de fer feina per mi mateixa. Perquè el meu plantejament és, quan eres una dona jove, perquè eres una dona jove. Quan eres una dona major, ja xotxeas. I la gent que som rubies com jo, que serem tontes tota la vida. Estic un poc farta d'aquest tipus d'afirmacions, i com nosaltres som un grup molt cohesionat, i damunt no presumiré mai de que portem el feminisme en l'ADN, perquè així el que se demostra és en fets, i Vila-real és un poble que ha tret a liderar a moltíssimes dones i que ho està fent des dels anys 90, perquè vam tindre la sort de tindre a Mari Gràcia encapçalant una llista i de ser la primera portaveu dona, no només de l'Ajuntament de Vila-real, sinó també de la Diputació de Castelló, doncs per a mi és una cosa que m'ompli d'orgull. I quan ho parlo amb elles, com me sent jo, Mari Gràcia, el comentari que me fa és: Maria, no m'esperava mai que 30 anys després estigueres passant pel mateix que vaig passar jo, a on tots, solters o casats, eren senyors i jo era senyoreta. O quan jo m'acusaven de mala mare per dedicar-me a la política, o me dient que me n'havia d'anar a escurar o a cuinar, en lloc d'estar així decidint millorar el meu poble. Aleshores, vaig pensar que era una bona idea que ixe nou compromís, del que també se'ns acusa, de que som ixe nou compromís, doncs deixar ben palès en aquesta roda de premsa que no només no som un nou compromís, sinó que som el compromís que va sorgir en el seu moment de la UPB i després el Bloc, i que ara ens hem eixamplat per a ser compromís, i a més que nosaltres, les dones, tenim molt, molt, molt clar que estem així per la nostra capacitat i per la nostra força de treball, no per una qüestió ni de nombres, ni de postureo, ni de voler que figuren.
Mire, jo, com que tenim així a Mònica Álvaro, i tinc la nota de premsa que van enviar des de l'Ajuntament el divendres, li vaig llegir-li l'estrofa a la diputada autonòmica, i ella a veure què li sembla o què vol dir. Mira, diu tal, el portaveu del govern municipal considera una llàstima que la senyora Álvaro utilitzi les corts d'aquesta manera amb tot el que tenim damunt de la taula. Alguna cosa que sembla important, alguna cosa que sembla importar poc a la senyora Álvaro i al seu partit a Vila-real, al qual dirigeix en la sombra. Serralbos pregunta si la portaveu adjunta de Compromís no confia en el seu grup de Vila-real i per això ha de muntar el circ a les corts d'alguna cosa que no és més que una discussió tècnica en la qual estem treballant.
Bé, estarien treballant si aquest mateix divendres, en comptes de fer aquestes afirmacions difamatòries, el senyor Serralbo haguera fet el que nosaltres ja havíem fet el dimecres, si mal no recorde. Jo, a petició del meu grup municipal, no a la inversa, verà que quede clar, en quan vam rebre la notícia, doncs òbviament vaig contactar amb la meva secretaria autonòmica d'Hisenda, que ja em comunica que la negativa ve per un informe tant de la Direcció General del Patrimoni, que depèn d'Hisenda, com de la Direcció General d'Administració Local, que depèn de Presidència. Aleshores, el que faig és sol·licitar l'expedient i també els motius pels quals, suposadament, perquè òbviament fins que no tingui l'expedient no se pot afirmar una cosa, s'ha de tornar aquesta subvenció. Estem parlant de que ja n'hi ha una resolució firme de que a la qual es pot alegar o no, com a totes les resolucions i com a tots els actes administratius, val? Però que hi ha una resolució per la qual l'Ajuntament de Vila-real ha de tornar els diners. Òbviament nosaltres el que volem és veure aquesta documentació i pensem que no és cap circ el posar-se a preguntar i a treballar en aquest tema. I més o menys jo després...
La finalitat,
la finalitat és simplement treballar pel poble, com sempre, Susana.
És dir, vostès demanen l'informe de per què s'està en contra per a revertir aquesta situació, és dir, per a que el poble no porgues diners...
Són 750.000 euros del poble. Són 750.000 euros del poble i, òbviament, nosaltres ficarem tot el que estigui en la nostra mà per a que aquests diners no tornen. Però, òbviament, també tindrem que veure els papers i veure què és el que ha passat ahir i efectuar els nostres contactes. Que mentre el senyor Serralbo estava difamant, està diputada i mitjançant el seu grup municipal, ja estava fent, de fet, fer recompte d'estos dies, a mi mateixa, porta 500 iniciatives en el que va de legislatura, i moltes d'elles li puc assegurar, Susana, que versen sobre Vila-real. Recentment han preguntat pel pla de crema que ha sigut aprovat en el plenari després de diversos intents. Hem sigut de l'últim poble, però nosaltres ahir estàvem demanant a veure conselleria com podia accelerar. Hem estat preguntant per la diàlisi en la plana. Hem estat preguntant per els criballs de colon que tantíssima gent preocupen així a Vila-real. Hem estat preguntant per el repartiment de l'herència de Josefa Martorell, que també li toca a entitats com Acudim. Com s'ha fet aquest repartiment? He preguntat per els 2 milions que s'han pressupostat per al Museu Casa Llorenç Poy, com van arribar a Vila-real i en quina forma, perquè sigui el més àgil possible. I per descomptat, totes aquestes iniciatives són públiques, se poden veure en el cercador de les Corts Valencianes, i també, òbviament, he preguntat per el punt de trobada familiar per qual el senyor Serralbo feia al·lusió en eixa roda de premsa, i tot i que encara no tinc la documentació també per la de conselleria, i em dona a mi que la situació està en mans de Vila-real, de l'Ajuntament de Vila-real i de la gestió de Vila-real novament. Per la qual cosa, si jo crec que la feina que està fent esta diputada per Vila-real moltes voltes simplement per tindre aquesta informació i per poder ajudar al grup municipal és positiva. De fet, aquesta diputada, per exemple, fou a qui li contestà el conseller de Sanitat dient-li que els trasplants de renyons se farien en Castelló, cosa que no estava passant. Fou a instàncies d'esta diputada i en un ple de les Corts, i això és patent i està registrat, igual que vostès saben que la casa de naixements vindrà gràcies a un treball tant del Departament de la Plana, de les Comares de la Plana, com d'esta diputada, iniciatives en les Corts, com també, per exemple, hem aconseguit, mitjançant esmenes d'esta diputada, que els tractaments in vitro, hem aconseguit ixe compromís per a que es facin en Castelló també durant la present legislatura. És un treball que es fa contínuament pel poble. Jo li assegure que també he revisat altres iniciatives, altres diputats i diputades, en este cas de Vila-real, i no hi ha ninguna que tinga tantes iniciatives per Vila-real. I també se pot comparar, i és molt curiós, si anem a l'octava legislatura, estem en la dècima, i veiem que el senyor alcalde Benlloc, quan tenia a tot un govern popular autonòmic manant en València, va fer 8 iniciatives en 4 anys i esta diputada ne porta més de 500. O sigui, i que tot el treball d'esta diputada se resumisca a vindre a desfilar a un acte quan ells no desfilen, ells participen de les festes, que esta diputada que viu a Vila-real, que això no li quede dubte a ningú, que visc a Vila-real, tots els dies de la meva vida jo me gite a casa en Vila-real, vale? Que diguin que esta diputada ve a desfilar, pues la veritat és que és masclista i ofensiu, com també, i això ja ho hem tractat moltes voltes, i és patent, i tot el món ho ha vist, que se li diga a la meua portaveu que li fan la feina o que no s'entera. Això, a més de masclista, és adultcentrista, una paraula nova que el govern socialista Vila-real tindrà que aprendre. Perquè practicar-la, la practiquen.
Quan vostè se s'assabenten de que ocorris això, de que, bueno, a més ho fan públic des de l'Ajuntament, que se'ls retira esta subvenció, clar, planeja un, la sospita de que no han fet bé la seva feina. Jo li pregunté a Maria Fajardo.
És que no és la primera vegada que passa. Aleshores, com no és la primera vegada que passa que per un error en el plantejament de quan presenten una subvenció o quan justifiquen alguna subvenció no se'ls dona precisament perquè n'hi ha alguna cosa que falla, com per exemple algo tan senzill, jo recorde una que van prendre que van perdre de l'IBACE dels polígons industrials, que era precisament perquè les parcel·les dels polígons no estaven acorde al registre de polígons que té la conselleria. Aleshores, com no es corresponia al que demanaven en el que n'hi ha en cadastre, doncs no van poder rebre aquesta ajuda, van haver de reformular-la i tornar-la a demanar. Aleshores, jo el que sospito és que ha passat una cosa aixina, que simplement en la divisió d'espais no ho han fet correctament, no han sabut distingir el que és la Tagoba del que és el Gran Casino, per al fet de demanar-ho, i per això els l'han denegat, o algun problema que jo estic segura que és una qüestió tècnica, per suposat que és una qüestió tècnica, però ahí n'hi ha alguna fallida d'algú que no ha estat pendent per a que la feina isca endavant o per a que se demanen les ajudes correctament. Claro, aleshores, per això vull que esbrinar què ha passat.
Si la conselleria, en este cas, pertany al Partit Socialista, perquè no busquen el fallo tècnic i intenten subsanar-lo, és dir... Així n'hi ha algo que se'ns escapa
que se'ns escapa o que realment quan tenim contactes amb altres persones del Partit Socialista que coincidim o que tenim l'oportunitat de conèixer per altres vies, doncs es veu clarament que està el PSPB, el Partit Socialista del País Valencià, i després està el PSOE de Vila-real, que el PSOE de Vila-real, doncs, per no preguntar, perquè són els més sabuts de tots o no sé on està el problema, doncs moltes vegades a mi també em sobta que no siguin capaços de preguntar els dubtes que puguen tindre a l'hora de demanar una subvenció o a l'hora de gestió, perquè no poden preguntar els dubtes als seus, perquè ja li dic, aquesta ajuda pertany a una conselleria, que és la Conselleria d'Hisenda, que està en mans d'Arcadi Espanya, que és una persona socialista. Aleshores, no entenc on està el fallo, perquè no se pot preguntar.
En este cas, la diputada, que ja sí que està a València, sí que veu la relació que n'hi ha, perquè, clar, a mi m'alarma quan algo que ve cap a la província de Castelló, me dona igual, que siga de la ciutat, que siga, és veritat, pues a mi m'alarma que algo se lleve. Què passa? Que no n'hi ha bona salut allí. És que no ho sé, que no n'hi ha... O sigui, no n'hi ha... No se parlen entre ells, no se conteu, perquè clar, en este cas, vostè li pregunta a la secretària de la conselleria què és el que ha passat. Jo estic com a ciutadana alarmada.
Uh-huh. És el que hauria d'haver estat fent l'equip de govern. Ahir han eixit unes declaracions del director general d'administració local, Toni Suc, que a més també és de Castelló, si el tenim molt proper. Jo a Toni Suc, sempre que n'he necessitat, li he telefonat, i soc d'un altre partit, que diria que efectivament les coses no s'havien complit i que l'informe que admetís administració local no és positiu. Per això, i aquest requeriment que jo espere que se puga subsanar, i tant de bo que se puga subsanar, perquè com a vostè el que ens interessa és que aquests diners vinguin. Sí. El que no m'explica és que fa el senyor Serralbo en una roda de premsa difamant en comptes d'estar reunit en el senyor Toni Suc, en comptes d'estar reunit en aquesta direcció general, en comptes de reunir-se en la senyora Isabel Castelló de la Direcció General de Patrimoni de que pertany a Hisenda, per a veure com poder solventar aquesta situació. És la nula gestió el que a mi em sobta, i davant d'aquesta nula gestió nosaltres ens fiquem a treballar. Però com sempre, és que no és la primera volta. És que l'altre dia, per exemple, en el mes de desembre, es van dirigir a nosaltres al Consell d'Usuaris del CEAM perquè s'havien canviat la classe de baix, l'havien ficat entre setmana, i vostè i jo coneixem com els nostres majors els agraden anar a ballar al CEAM. I la de lloc que tenen, que per això se va lluitar en el seu moment, per la qual cosa que van fer, pues, agarrar el telèfon, ¿vale?, parlar en direcció territorial i intentar solucionar aquest problema. Avui per avui les persones majors ja tornen a ballar en cap de setmana. I això no és cert, Susana.
És que jo la
això
que
és per la faena.
Jo la sensació que tinc és que la dreta s'assentarà en un paquet de pipes a veure què és el que passa al final. És dir, si...
No s'assentarà en un paquet de pipes mentre estiga Compromís. Perquè nosaltres sí que donem resposta. Sí que estem treballant per això.
Però en les guerres...
Però clar, si damunt de treballar t'acusen de que vens a desfilar, de que no t'enteres, de que te fan la feina, etcètera, etcètera, quan la feina és que està, és pública i notòria, doncs la veritat és que ja cansa i ofent que jo tinga que vindre així, que vostè me veu perfectament, a dir-li que jo visc a Vila-real. que no tinc cap retir daurat a València, que no sóc de cap nou compromís, que porti a filiar el bloc primer i a compromís després des del 1999. És que cansa, és que cansa. I en canvi, sobre per què Vila-real, ui, ha de tornar 750.000 euros, els únics que tindrem resposta si passarem que, compromís i els únics que intentem fer alguna cosa són nosaltres.
A mi el que em dol és això, un poc, Susana, que una feina feta i que se puga fer i que se pot demostrar que és una feina notòria de les preguntes registrades, de les propostes que se poden consultar, que això se qualifique de circ, quan és simplement fer la feina, tenim més diputades de Vila-real a les Corts Valencianes. De tots els de més partits, no parle només del PSOE, tenim altres diputats d'altres partits.
Jo per lo que fa a Javier Serralbo, personalment no mai he pensat que fos un home masclista, eh?
Jo penso que s'ha begut de l'enteniment, perquè és que no ho entenc. Este home s'ha begut de l'enteniment perquè jo no entenc com ell, que és veí d'este poble i ens trobem habitualment, s'atreveix a dir que visc en un retir daurat en València. Es que es una barbaritat, Susana.
Bueno, en este cas, jo crec que Maria Fajardo suposa que haurà deixat clar que no, que a vostè no la dirigís ningú en la ombra, no?
Jo espero que s'haja esclarit aquest tema, però a banda, per lo que diu de que el senyor Serralbo no l'ha considerat mai un home masclista, moltes vegades el patriarcat és tan poderós que de vegades se'n va, quan fem declaracions i actuem amb naturalitat, i jo suposo que també és un xoc generacional i que poden lluitar molts factors, però que el patriarcat està en la nostra societat és evident, i que quan parlem d'una dona que ve a un acte del que siga i anomenem que ve a desfilar és perquè sense voler se'ns n'ha anat la boca per ixe masclisme que portem impregnat moltes vegades sense saber-lo i sense ser-ne conscients, i que si en lloc de Mònica haguera sigut Carles Mulet, doncs no vindria a desfilar, vindria a participar o a lluir-se o una altra manera, però no desfilar. Desfilar ho fan les modelos i evidentment és un atac masclista.
Maria Fajardo, gràcies per haver estat aquí, i també Mònica Álvaro, moltes gràcies.
A vostès, com sempre.
A vosaltres.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
La Menera t'ofereix una gran varietat de fruites i verdures del temps al millor preu. La Menera,
Frites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colom 14 de Vila-real.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Llega la semana extra de Milar con sus ofertas extraordinarias. Ven a Milar del 9 al 28 de enero y llévate una extraordinaria lavadora Siemens de 8 kilos de carga y 1.200 revoluciones por solo 429 euros. ¡429 euros! Ah, y te lo llevamos a casa e instalamos y nos llevamos tu vieja lavadora. Ven y aprovecha la semana extra de Milar.
Ismael Uso, calle Valencia 22 de Villarreal.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes, ahora es tu momento.
Big Mat El Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Toldos y cerramientos Mare Nostrum. Techos y pérgola bioclimática, lonas industriales, cortina de cristal, terrazas para bar y cobertores para piscina. Toldos y cerramientos Mare Nostrum. Más de 28 años en el sector de la protección solar. Visita nuestra web www.toldosmarenostrum.es, nuestras redes sociales o llámanos al 964-53-4208. Toldos y cerramientos Mare Nostrum. Mejoramos tu espacio.
Recorda que està molt prop el dia dels enamorats i no voldràs oblidar-te de celebrar-ho amb la teua parella. Així tens la solució. Relogeria Joieria Julio Puig te pot ajudar a trobar el regal perfecte. Unes arracades de plateria o tal volta un rellotge de qualitat. Joieria Puig, des de 1963 al teu servei. Ens trobaràs al carrer Major Santo Domingo número 7 de Villarreal.
Mire, recordem que durant la primera setmana de gener diversos comerços de la ciutat van patir robatoris amb el mètode conegut com alunizaje. Bueno, pues va ser la tienda de telefonia Serendit de l'avinguda Francesc Tàrrega en dues ocasions, un bar i un quiosc. Han sigut víctimes en les últimes setmanes de robatoris que han activat les alarmes dels comerciants locals. Bueno, pues doncs els cacos ho van fer amb un vehicle robat a uns veïns de Villarreal i que avui han volgut denunciar a Ràdio Villarreal la seva situació, ja que estan des de eixe dia sense vehicle, el qual ha quedat destrossat i, a més, no se'ls ha donat un de substitució. Escoltem el testimoni d'una vilarrealenca que molta gent coneix, però jo, si no la coneixen, vaig a donar el nom d'ella. Ella és Rosarito Miralles. Anem a escoltar-la.
Li van furtar la mateixa
final del dimarts al dimecres. És, està que han passat, no? L'altre, no sé si era de Reixos o què. Se va inventar que se'n va anar a buscar a on el tenia i va veure que no estava. I diu, ui, ja no sé, m'ha deixat jo el cotxe. Va pegar dos voltes i va veure que no, el cotxe no era normal on se l'havia deixat, que no estava, me l'han furtat. I se'n va anar a la comissaria, perquè com vivim proper, se'n va anar i ho va denunciar, i allà ja li van dir que en sanitat havien hagut tres atracs, un càrrec. És així, un marronet, és que és un color indefinit, és, i tu saps, aquest cotxe té molts anys, tenia, perquè ara ja estarà pel desguasse. El cotxe té 31 anys, o sigui que és un coloret, ni és marró, ni és beige, sí, un poc de cina doraet, però no acaba de ser dorat. Van anar ahir al quartel, amb el que era dins del quartel, i després el van fer anar allí davant de la iglesia.
Molt bé, a la Policia Nacional.
Hasta ahí sé jo. Més d'ahir ja no sé res. I el meu home va demanar d'anar a veure el cotxe, perquè tenia una cosa que era precís... I necessitava tindre'l, i se'n va anar al desguasse, que està en el desguasse de Castelló, i Castelló em tirava a Massora. A Massora no n'hi ha, i a l'escalestre no n'hi ha una cosa. Desguasse tampoc no és un almacén de les obres públiques d'Almassora. I entonces allí el va veure el cotxe, i allí està el cotxe i no... No mos diuen res del cotxe. Ah. Bé, claro, és que ell esta setmana volia, o sigui, avui o demà volia anar a treballar allí on està el cotxe, a veure què li diuen. El cotxe, des de luego, me penso que no podrem fer res, perquè si han obert la porta, en el cotxe han obert tres portes, crec jo que el cotxe estarà, pues, imagina't. El segur va preguntar a veure que com estàvem, que sabíem de la denúncia i no han dit res. De moment, no en dius res. Me toca portar el meu i jo me toca, pues, apanyar-nos conforme podem.
Bueno, pues esta es la situación de la familia de Rosarito Miralles. Miren, a mí me parece una falta de... que Dios, que me parece que no tienen vergüenza, porque, claro, ellos no tienen ninguna culpa de que les roben el coche. Cap. Tots els segurs s'han posat en marxa, les empreses no han entrat, es donaran la part econòmica del que els han robat, però a ells, a este matrimoni, els han deixat sense cotxe, la científica està prenent mostres del cotxe perquè això està dins d'una investigació, però mentrestant ni es donen cotxe, ni es tenen atesos, ni els informen, i el cotxe pot tindre 31, 3 anys o un mes, dona igual, però d'ells es feia servici. I a més es pagaran el valor d'un cotxe que té 30 anys. Però la qüestió és que s'han deixat sense servici. I això forma part d'una investigació que s'està duent a cap. Però ells estan sense servici. I, claro, són persones majors i, per bona sort que tenim, són molt bones persones. I se callen. I com una investigació diuen que les coses no se poden contar perquè no... Bueno, hay secreto de sumario, vale, sí, però mentrestant, este matrimoni, què? En fin, jo què volen que els diga? Me va disgustar i a muntó quan esta persona me ho va dir i ho vaig dir que sí, que sí. Perquè ara els ha passat a ells, però si demà es passen a vostès, què? Quin pito toquen? Quina solució tenen? És que no n'hi ha solució. És que t'han robat el cotxe. El teu, el que tu utilitzes. I t'han deixat sense cotxe i com està des d'una investigació, allí està. Això és solució? Això és un estat de benestar? Pues miren, jo crec que no.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
En Grúas Tomás estem especialitzats en treballs de xicoteta i gran envergadura. Servei de grua 24 hores, transports especials i plataformes aèries. amb les úniques grues de celosia de la Comunitat Valenciana i amb un repte apassionant, donant-lo tot amb el Villarreal Club de Futbol en les obres al nou estadi de la Ceràmica. Fes-ne cas. Confia en Grues Tomàs.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
En Nissan Almenar, Avenida de Valencia 223 de Castellón, la gama híbrida Nissan desde 200 euros al mes.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Rememora moments històrics, jugadors mítics i partits decisius amb el calendari solidari del centenari del Villarreal Club de Futbol. Pots adquirir-lo per un donatiu de 3 euros a les oficines de Caixa Rural Villarreal, el centre social de la Fundació i la botiga del Villarreal Club de Futbol. No et quedes sense el teu!
Estàs escoltant la 92.2 de la freqüència modular. Estàs...
Ximo Puig anuncia en Alemanya la licitació de l'urbanització de Parc Segundos i de la seva connexió amb l'autovia d'accés al port i la compra dels terrenys per a la construcció del centre DFP Campus Battery.
L'urbanització del Parc Segundos suposarà una inversió de 200 milions d'euros i la construcció del nou vial entre la CB309 i la V23 i tindrà un cost de 61 milions. El nou centre de formació professional es construirà sobre una parcel·la de prop de 16.000 metres quadrats. Tindrà capacitat per a 400 alumnes i en ells impartiran cicles professionals d'electricitat i electrònica, instal·lació i manteniment i química. A més, el Consell destinarà l'ajuda directa de 90 milions d'euros rebuda del govern a donar suport a les inversions de Volkswagen en la construcció de la gigafactoria. El president de la Generalitat destaca que l'empresa suposarà una revolució laboral per a la Comunitat Valenciana perquè crearà 15.000 ocupacions directes i indirectes i assegura que la Generalitat ha accelerat l'arribada de Volkswagen per a desenvolupar una operació històrica en un temps rècord.
I Sanitat actualitza el protocol d'interrupció voluntària de l'embaràs per a optimitzar l'atenció a les dones en la Comunitat Valenciana.
La Conselleria de Sanitat i Salut Pública ha revisat i actualitzat el protocol de coordinació assistencial davant la sol·licitud d'interrupció voluntària de l'embaràs. L'objectiu és continuar garantint l'accés a aquesta prestació sanitària finançada amb fons públics en condicions d'equitat, així com per a impulsar les interrupcions voluntàries en centres de la xarxa pública, garantir la gratuïtat de la sedació encara que realitzen un centre concertat i millorar l'atenció global a la dona en tot el procés.
La Comunitat Valenciana compta amb una xarxa composta per 81 centres de salut sexual i reproductiva que canalitzen les sol·licituds, assessoren les dones sobre el mètode d'interrupció voluntària de l'embaràs més adequat en cada situació i orienten sobre anticonceptiu i realitzen un seguiment post-IVE.
Des d'aquests centres de salut sexual i reproductiva, com recull el document, les dones són derivades a la sanitat pública de manera preferent per a la realització del procediment. En cas de no poder fer-se, es remeten a les clíniques concertades disponibles. Tota l'atenció inicial, assessorament, anticoncepció i seguiment posterior es realitzen en els centres de salut sexual i reproductiva.
Les últimes dades consolidades es refereixen a l'any 2021 i quan haver-hi 8.099 interrupcions en la Comunitat Valenciana, la taxa en dones de 15 a 44 anys va ser del 8,7%. 70%, en termes generals, més del 70% del total de les interrupcions a la Comunitat Valenciana se sufraga amb fons públics. La resta de casos són dones que acudeixen directament a la xarxa privada. El protocol exposa més que si és necessari iniciar l'anticoncepció es faci preferentment amb un mètode de llarga durada, bé un DIU o bé un implant segons les circumstàncies.
En aquest punt s'introduís la possibilitat de posar el DIU de manera immediata en les clíniques concertades, després de la intervenció de la interrupció voluntària de l'embaràs quirúrgica en els casos en què es compleixin els criteris. D'aquesta manera s'unifiquen els dos procediments en un mateix acte mèdic en benefici del benestar de la dona. Respecte a la sedació, el protocol estableix que tota dona que ho desitge tindrà dret a sedació independentment d'on es realitzi el procediment, tant en espai privat com en espai públic.
I la localitat on ha projectat rehabilitar 4 habitatges del centre històric per a lloguer social jove.
L'Ajuntament continua avançant en el seu pla de convertir cases en ruïnes del centre històric en habitatges de lloguer social per a aquells col·lectius amb major dificultat d'accés a una llar. En aquesta ocasió, el govern municipal està preparant la rehabilitació de 4 edificis unifamiliars al carrer Portal de València amb l'objectiu de destinar-los a joves amb escassos recursos que es vulguin emancipar. La inversió total ascendeix a 700.000 euros, de la qual una tercera part serà finançada per la Generalitat Valenciana, després d'aconseguir l'Ajuntament la subvenció a través del programa Recuperem Llars. Escoltem a la alcaldesa Carmina Ballester.
Cumplimos el doble objetivo de poner en valor nuestro casco histórico y abrir oportunidades a los jóvenes, ya que somos conscientes de las dificultades que tienen para acceder a una primera vivienda y emanciparse, dada la subida del precio de los alquileres.
I Almassora activarà al febrer els tractaments per a previndre els mosquits a l'estiu.
L'Ajuntament, a través de l'empresa contractada per a previndre l'aparició de mosquits, activarà aquest mes de febrer el calendari de prospeccions i fumigacions que continuarà el mes de març i intensificarà entre abril i octubre. Els mesos amb major activitat prevista seran juny, juliol i agost.
I els veïns de Sant Joan de Moró participen massivament en la recuperada de la celebració de Sant Antoni.
Els veïns de la localitat van recuperar després de la interrupció imposada per la pandèmia la celebració de Sant Antoni. Amb una participació multitudinària, Sant Joan de Moró va rendir homenatge al patró dels animals amb una monumental foguera i el repartiment de més de 4.000 rotllos elaborats per les fleques del municipi.
El Partit Popular de la província denuncia que s'eleven a 4 els agressors sexuals que s'han beneficiat de la llei del Només Sí és Sí a Castelló.
La portaveu provincial del Partit Popular de Castelló, Salomé Prades, denuncia un nou cas d'agressor sexual que se suma a la llista de beneficiats per la rei, que és una llei que el PSOE segueix sense corregir, assegura. Les víctimes avui són més vulnerables que fa mig any, assenyala. 4 condemnats han vist les seues penes revisades i el Partit Popular de Castelló defensa l'urgència d'un canvi front al govern d'Espanya per a corregir un error que ens fa mal a totes les dones. Escoltem a Salomé Prades. Un error tècnic no ha deixat que reproduïm l'aire del tall de Salomé Prades. Continuem amb l'altra notícia.
Melló taca un pressupost de 53,3 milions i convoca la taula de negociacions el dimarts per accelerar l'aprovació.
El pressupost de l'Ajuntament de Vila-real per a l'exercici 2023 ha experimentat aquesta setmana avanços importants per a la seva aprovació, que s'ha vist retardada per la irrupció a finals de l'any passat d'una nova sentència urbanística derivada de la gestió del sòl del Centre de Tecnificació Esportiva. Aquesta setmana, després de decidir no assistir a la Fira de Turisme de Madrid, FITUR, per accelerar l'aprovació dels comptes municipals, l'alcalde José Beñoc ha aconseguit tancar el document definitiu que es presentarà als representants i sindicats de la taula de negociació convocada aquest dimarts, amb l'objectiu de remetre a la intervenció la setmana vinent.
Quatre persones, entre elles un bebè de 20 mesos, ha resultat ferit en un accident entre un cotxe i un camió en la P7 en el terme municipal de Sagunt, en València.
Són els detalls. El Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències sí que la col·lisió s'ha produït sobre les 9:45 hores del matí. Fins a llavors s'han mobilitzat dues unitats del Servei Vital Bàsic i una unitat del SAMU. Els serveis mèdics han assistit a 4 persones ferides, totes elles amb contusions. Es tracta de dues dones de 23 i 54 anys, un home de 52 i un nen de 20 mesos. Tots els ferits han estat traslladats a l'Hospital de la Plana de Vila-real
entre les tres ambulàncies desplaçades fins al lloc de l'accident. Segons ha confirmat la Guàrdia Civil, només hi ha hagut que tallar el trànsit un carril, per la qual cosa la circulació no s'ha detingut l'autopista. Després de la intervenció de serveis d'emergències, la normalitat s'ha restablert en la zona.
Estás escoltant la 92.2 de la freqüència modulada.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964-52-9048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Villarreal. Pide cita en el 964-52-9048. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Mother Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Mother Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Arribem al final, ja saben que hem estat en tots vostès dos horetes, jo que els volen que es diga que s'abriguen, que esta nit farà fred, o si no, que busquen companyia. Ara no se'n vagin perquè entra el meu amic, el meu company i amic Javi Mata. Some people live for the past.